benvinguts, passeu, passeu, a les vistos, en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases de...
La voluntat i el coratge, que revolta. El pes de l'ètica i del compromís, que revolta. L'esperit transgressor, que revolta. L'aventura del pensament crític, que revolta. L'actitud democràtica i radical, que revolta. La convicció, que revolta. Amiga't, sigues que revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Aldeo de Santa Teresa, el espacio que produce el Centro Sociocultural Carre Volta. El Ayuntamiento de Valencia ha impulsado el Foro Urbano Valencia 2030 con el fin de reflexionar sobre el desarrollo sostenible de la ciudad de Valencia. ¿No es así, Josep Martínez?
Bona vesprada, Enrique. Sí, l'Ajuntament ha promogut al llarg del mes de maig el Fòrum Urbà València 2030 amb l'objectiu de validar amb la ciutadania l'estratègia urbana d'actuacions dirigides a aconseguir un desenvolupament sostenible i destaca l'aposta per un nou model energètic i per la promoció de l'autoconsum, finalitats a les quals contribuirà la instal·lació de plaques fotovoltaiques que donen servei a les llars i els permeten generar la seva pròpia energia. En concret, en la publicitat que se'n feia apareixien les imatges de la instal·lació que l'Ajuntament va dur a terme a la Casa del Punt de Ganxo, a la plaça de l'Almoina, en ple centre urbà. Tanmateix, des de Carre Volta i les tres cooperatives de consum d'energia Som Energia, Aeoluz i Xicoteta Energia, volem assenyalar les restriccions existents per a aquestes instal·lacions en l'àmbit justament de Ciutat Vella, la qual cosa suposa una important contradicció amb la voluntat del consistori. El que val per als edificis municipals hauria de servir igualment o amb major motiu per a la ciutadania. Però en la pràctica resulta quasi impossible per a una persona o entitat de Ciutat Vella aconseguir una llicència per a instal·lar una placa fotovoltaica. Un exemple és el cas de Carre Volta. L'abril del 2021, les esmentades cooperatives van llançar el projecte Generador València Solar, una convocatòria per a entitats de l'economia social, de la qual va resultar beneficiària Carre Volta, que podrà gaudir de manera gratuïta d'una instal·lació solar fotovoltaica. El passat octubre ja van presentar a l'Ajuntament de València la imprescindible sol·licitud de llicència i continuem 9 mesos després esperant una resposta. Ja vos contarem. Benvinguts i benvingudes una vegada més al Déu de Santa Teresa, el programa de Carre Volta. En l'emissió d'avui, en primer lloc, escoltareu un reportatge sobre els diversos col·loquis que han tingut lloc en les jornades en temps incerts, debats per la revolta. Seguidament, oferirem l'entrevista que l'acompanya Estela Soler li feu al professor de Ciències Polítiques Ignacio Sánchez Cuenca per parlar de democràcies desordenades també en el marc de les mateixes jornades. Després, com de costum, vindrà la secció En roig al calendari que ens porta el company Adelí Martínez. I per acabar, jo mateix vos contaré l'agenda de Carre Volta per als pròxims dies. Carre Volta, junt a l'Associació per l'Horta i el col·lectiu Joventut pel Clima, organitzat entre el 6 de maig i el 2 de juny les jornades En temps incerts, debats per la revolta. Podeu accedir als vídeos complets de les activitats en el nostre canal de YouTube Xara Carre Volta, i així mateix en el nostre web carrevolta.org trobareu tant informació gràfica com comentaris de tots els actes. Ara vos oferim un reportatge amb extractes de dos dels col·loquis i després una entrevista amb Ignacio Sánchez Cuenca. En primer lloc, del col·loqui amb Javier Felipe, que tingué lloc el 12 de maig i que portava per títol Anàlisi i estimació dels recursos, empremta ecològica i material d'una transició energètica en la bioregió Cantàbria Mediterrani, volem destacar que Felipe ens parla sobre els límits de la transició energètica a aquest territori. L'investigador ens mostra part del seu treball a l'Institut Circe que tracta sobre l'eficiència dels recursos a l'esmentada regió. Aquesta eficiència ens permetria no dependre tant de l'exterior, ser més autosuficients i mitigar els efectes negatius d'aquesta dependència sobre el medi ambient. El consum responsable i l'optimització de l'aigua, l'energia, les matèries primeres i el territori són imprescindibles per descomptat. Tanmateix, els números no donen, segons els investigadors, i no podrem mantindre el nivell de consum energètic actual a Espanya si canviem a energies renovables. Aquesta paradoxa és la que ens comenta Felipe.
Otro coste intrínseco sería todo el espacio necesario para la instalación de toda esta potencia renovable. Serían entre 7.000 y 14.000 kilómetros cuadrados. No sé si se hacen a la idea de la magnitud de estos datos, pero sería el equivalente a comunidades autónomas como La Rioja y Navarra juntas. Y esto es solamente para una biorregión. Si hacemos el mismo cálculo para toda España, sería necesario el espacio como toda la comunidad valenciana. Es un problema muy grande porque estamos hipotecando el futuro de las personas que viven en esos espacios. Porque un molino va a estar allí siempre. No se va a quitar, ya que el viento va a estar siempre soplando.
De l'acte amb Andreu Escriba, que tingué lloc el 19 de maig i portava per títol Transició ecològica en un món finit, vos oferim dos extractes. En el primer, el divulgador Andreu Escriba ens parla d'alguns dels riscos, deficiències i limitacions que es trobem a l'hora de fer la transició, a l'hora de substituir l'ús de combustibles fòssils per energies renovables en concret. Ens conta com per a la construcció d'aquestes infraestructures que produeixen energia solar, eòlica, hidràulica, etc., fan falta necessàriament la utilització de combustibles fòssils, materials i recursos que escassegen cada vegada més.
Cada font energètica nova no substitueix l'anterior. Ho podria pensar que si arriba el carbó substituirà la biomassa, o que si arriba el petroli substitueix el carbó, o que si arriba el gas substitueix el petroli, però no. El que fan és afegir-se. Per això n'hi ha que anar molt de compte amb certes utopies tecnooptimistes, i ara amb aquesta tecnologia substituirà fins i tot amb les renovables, en les quals hem d'anar cap a les renovables però a tota velocitat, però que anaran molt de compte perquè no n'hi ha una garantia, almenys basada en l'experiència prèvia, de que senzillament substituiran, sinó que probablement s'afegiran si no fem les coses bé.
En el segon tall, que escoltarem de seguida i que correspon ja al col·loqui sobre decreixement i com adaptar-nos a les circumstàncies futures, va sorgir una de les demandes de les assemblees ciutadanes pel clima, com fer una millor organització del món laboral. És raonar que aquesta millor organització reduiria notablement la contaminació i, per tant, l'augment de temperatura a les urbs. Per altra banda, facilitar el treball o reduir la jornada laboral a 4 dies serien dos exemples d'iniciatives que farien disminuir la mobilitat i augmentar també la qualitat de vida. Escoltem a continuació el tall.
A mi me sorgeixen molts dubtes perquè la reducció de la jornada laboral des de la lluita climàtica és una cosa que s'ha de fer, perquè la justícia climàtica és justícia social i la lluita climàtica sempre ha d'anar en pro d'aquestes millores socials. Però me preocupa el fet de que reduir la jornada laboral signifique consumir més, perquè quan tu treballes durant molt de temps, tots els dies, quan acabes de treballar, l'últim que vols, exacte, no tens temps i tu arribes a casa, te tires al sofà i no consumixes. Però pot ser que si reduixes la jornada laboral, descanses més, treballes menys, tens més temps de ir fora i produir i fer aquestes coses que al final no tenen res a veure amb el decreixement, és al final el que volem. Aleshores, com casaries tu la reducció de la jornada laboral amb el decreixement o l'adaptació a la crisi climàtica?
La pregunta és molt bona. Jo, en general, estic a favor sempre de treballar menys. Treballem massa, de fet, és superfamós aquella cita de Keynes, de l'economista, farà uns 100 anys deia no, però si en 2020 treballaran 15 hores a la setmana, no? Fent una progressió lineal de com s'havia anat reduint la jornada laboral al llarg dels darrers anys, pues estava molt equivocat el pobre Keynes. Podríem treballar molt menys, n'hi ha molts treballs, el David Graeber també té un llibre que és Trabajos de Mierda, que bàsicament parla de que hi ha una gran quantitat de treballs que són superflus i que estan ahí per a generar valor, entre cometes, i perquè s'han de fer, però al final són treballs que estan consumint moltíssim. El que n'hi ha que garantir és una vida digna i també la possibilitat de no ser, com diu Joan, que jo sí que és de veres que vas conversant amb ell a l'hora de que enfocar el llibre i tot això, no has de ser un ciutadà treballador per a ser un ciutadà, tu has de tindre plens drets i possibilitat de poder viure sense haver de treballar. Els drets no s'adquireixen treballant. El cas més extrem és Estats Units, amb això de que si no tens treball no tens assegurança mèdica i no pots anar ni a que et miren un problema greu a l'hospital. Crec que és bo plantejar treballar menys. La possibilitat de qui vulgui treballar menys. Garantir el dret de treballar menys. Ara bé, la resposta ràpida a la teva pregunta és no se sap. N'hi ha massa poques experiències de setmana laboral de 4 dies com per a poder establir conclusions certes. En alguns casos va augmentar el consum d'energia total, en altres va decreixer prou. Depèn molt de que la gent, com tu dius, no tinga ixe temps extra i amb ixe temps extra diu, ostres, que tinc un dia més, agafo un avió. Perquè el que estem parlant és de setmana laboral de 4 dies amb el mateix sou. L'altre sigui una reducció de jornada tota la vida. La qüestió és que no està clar ni com fer-ho ni quin impacte tindrà. Sí que té un impacte molt clar el tema de combinar el teletreball. Ahí sí que n'hi ha hagut una reducció. Més enllà de la qüestió també de drets laborals, de que estem pagant en casa la wifi, estem pagant la llum, estem pagant l'aigua, estem pagant tot. Però el tema de la setmana laboral de 4 dies, n'hi ha enfocaments que el que parlen és de què és millor, de fet és un camp de recerca super actiu ara mateix, si és millor 32 hores repartides en 5 dies o si és millor 32 hores concentrades en 4 dies.
I ara escoltarem l'entrevista que l'acompanya Estela Soler, li feu al professor de Ciències Polítiques, Ignacio Sánchez Cuenca. Bona vesprada, Estela.
Moltes gràcies, Josep. Per a començar, volem donar les gràcies a Ignacio per concedir-nos aquesta entrevista. Ignacio Sánchez Cuenca és catedràtic de Ciència Política en la Universitat Carlos III de Madrid, a més de sociòleg i filòsof. El passat dia 2 estigui amb nosaltres en Carre Volta parlant del seu llibre i ens va fer una explicació de les causes per les quals pensa que estem vivint una crisi d'intermediació o de representació. Els agents intermediadors tradicionals han perdut valor respecte a etapes anteriors. Nomenaves tres tipus d'agents, crec, certificadors, avaluadors, prescriptors, entre altres. Quan parles d'agents prescriptors, té relació amb la pèrdua de referents socioculturals clàssics que estan sent substituïts per nous referents virtuals com youtubers, instagramers i influencers?
Esto es un buen ejemplo de la crisis de intermediación. Antiguamente los intermediadores tenían una autoridad que procedía de su trayectoria, de su experiencia, pero también del medio que estaba detrás de ellos apoyándolos. Esto ha cambiado muchísimo en estos últimos años y con la digitalización lo que observamos es que surgen de forma espontánea figuras que no tienen los certificados de legitimidad que tenían los antiguos críticos o prescriptores, pero que tienen el favor del público. Y entonces muestran una influencia enorme sobre los usuarios de la red porque muchos de ellos están dispuestos a dar fiabilidad a sus opiniones. Es una manera de intermediación mucho más descentralizada, mucho más horizontal y, si se quiere, más democrática incluso.
¿A qué esta sustitución diferente puede ser perillosa?
Estamos experimentando, estamos entrando en una fase nueva y estamos adaptándonos a las nuevas circunstancias. Quizá el mayor de los peligros, lo mayor de los riesgos sea que las opiniones y las evaluaciones en Internet son fácilmente manipulables. Por ejemplo, cuando los usuarios dejan reseñas de productos o de servicios, no es imposible que haya empresas detrás que estén poniendo, introduciendo reseñas falsas, evaluaciones falsas, distorsionando, por lo tanto, a la opinión pública. Los individuos pueden hacer valoraciones a veces frívolas o poco reflexivas, entonces hay riesgos. Pero en general, si no se producen manipulaciones descaradas, lo que es la agregación de muchas preferencias populares, la agregación de muchas opiniones individuales, suele funcionar bien, suele reflejar bien cuál es el valor de algo en la ciudadanía.
A que estos referents socioculturals que tenien generacions anteriors, en quin lloc queden ara? ¿Ha quedat com una cosa per a friquis?
No exactamente, pero yo creo que hoy son solamente las generaciones mayores las que todavía prestan atención a los prescriptores tradicionales. Las generaciones más jóvenes ya se han desenganchado de ese tipo de figuras y no les reconocen una autoridad especial y por lo tanto prefieren guiarse por las opiniones de otras personas de su mismo grupo generacional. Entonces no han desaparecido del todo, no han perdido todo su crédito, eso es evidente, hay gente que les presta atención, pero estos prescriptores socioculturales claramente han entrado en una fase que podríamos llamar declinante.
Me ve al cap, per exemple, Félix Rodríguez de la Fuente. On ha quedat? Ara, com està tot el canvi ecològic, la transició ecològica, totes aquestes coses, on queden aquests referents culturals? Quedaran només per a l'Acadèmia del Coneixement un poquet més, o per a la resta de societat civil no tindran cap valor?
Voy a responder con una anécdota que a mí me hizo mucha gracia. Hace unos años hubo un congreso o una reunión de youtubers de todas partes de España y comentaban la manera que tienen de comunicarse entre ellos, la relación que tienen con los seguidores. Y entonces un programa de televisión de una de las cadenas privadas fue allí a entrevistar a algunos de los youtubers con mayor influencia y les preguntaban por Iñaki Gabilondo, que en la comunicación yo creo que todas las personas de más de 40 años todos conocen a Iñaki Gabilondo, ¿no?, por la trayectoria que ha tenido. Y la mayor parte de estos youtubers no sabían quién era Iñaki Gabilondo, entonces les ponían un vídeo muy breve de un minuto de Gabilondo y se sentían completamente ajenos a aquello. Decían, ¿pero quién es este señor? ¿Pero por qué habla así de esta manera? Porque no hablaba de acuerdo con los códigos que se utilizan entre la gente más joven. Nos indica que aquí está habiendo un cambio generacional muy rápido, muy intenso, y eso no quiere decir que vayan a desaparecer las figuras de referencia. Pero lo que sucede es que las figuras de referencia tendrán unas fuentes de legitimidad un poco distintas a las fuentes que tenían los prescriptores antiguos o tradicionales.
Sense pedres de l'àmbit digital, avança'm la pregunta anterior, comentaves que la gent avui en dia confia més en les puntuacions o les valoracions o les ressenyes que fa altres consumidors sobre un producte que les opinions que poden dar aquests intermediadors. Està, per exemple, tu te pots anar a un xalet i te vas i després tu deixes 5 estrelles. En algunes plataformes de compres per internet estan començant, com deies tu abans, a pagar a persones per a que puntuen productes i així alterar el resultat real, sense haver sigut consumits aquests productes. ¿Podem confiar aleshores en aquestes valoracions?
El gobierno ha presentado un proyecto de ley la semana pasada destinado a regular el posible fraude en este tipo de valoraciones en internet. Estas valoraciones cada vez tienen un peso mayor en la reputación de las empresas o en la reputación de las organizaciones que prestan servicios o que ofrecen bienes a los consumidores, a los ciudadanos, y por lo tanto el asunto merece regularse. Es decir, si se deja a su libre organización puede acabar sucediendo que se distorsione o se sesgue demasiado lo que son las valoraciones de los ciudadanos. Entonces, para evitar eso, pues tenemos que introducir regulaciones de la misma manera que se han introducido regulaciones en la prensa o en las televisiones en épocas anteriores. Evidentemente surgen peligros, pero tenemos que pensar que a través de medidas regulatorias es posible mantener ese peligro bajo control.
Si pasamos a hablar de la crisis de representación de los partidos políticos, ¿podría ser superada mitjançant un proceso constituyente tipo Chile?
En España, cuando tuvimos los años más intensos de crisis política, que pueden situarse quizá entre 2014 y 2016, se habló mucho de la necesidad de una apertura constituyente en nuestro país. Al margen de los méritos o inconvenientes que tenga esa propuesta, lo cierto es que en Europa Occidental no se ha abierto ningún periodo constituyente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, salvo en los momentos de transición de régimen, es decir, salvo en aquellos países que han pasado de dictadura a democracia. Pero cuando la democracia ya está funcionando, resulta extremadamente difícil que en un país avanzado se pueda cuestionar todo el sistema político y plantear un proceso constituyente que parta de cero. Es verdad que ha sucedido en Chile, pero Chile pertenece a una región del mundo un poco distinta. Entonces, que más allá de lo que cada uno personalmente pueda opinar sobre dicho proceso constituyente, como analista, yo creo que es muy improbable que eso pueda tener éxito en España.
Aquesta pèrdua de confiança en els partits polítics digueres l'altre dia que no tenia res a veure amb que la democràcia estiguera en crisi, sinó que la democràcia morirà d'èxit, és a dir, que ha triomfat com a sistema d'organització polític. Un poc després comentaves també que el nostre sistema polític és molt impermeable a la societat civil. Si el nostre sistema d'organització polític és molt impermeable, la nostra democràcia té una bona salut?
Esta és una qüestió difícil. Jo diria que la democràcia espanyola és comparable a moltes altres democràcies europees, però té també alguns problemes. No hi ha ninguna democràcia que sigui perfecta. Hi ha algunes que són millors que altres. La democràcia espanyola no està entre les millors, a mi entender. I un dels problemes que té, precisament, es que es un sistema poco atento o poco permeable a las demandas ciudadanas. Hay pocas formas de participación popular que tengan un efecto claro sobre el sistema político. Y esto, pues indudablemente es un déficit, puesto que la democracia siempre la hemos entendido como el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, usando la famosa expresión que empleó Abraham Lincoln en Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Entonces, sí, aquí hay un problema serio que tiene que ver con que nuestra democracia es muy estatalista, es muy institucionalista y deja poco hueco a la sociedad civil y a sus asociaciones y organizaciones.
Aleshores, podrien dir que la democràcia en Espanya no li passen els mateixos problemes que la democràcia en altres llocs del món, sinó que és un poc més deficitària?
En alguns sentits sí, en altres no. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento electoral, con la organización de las elecciones, el escrutinio, las campañas electorales, en general todo eso funciona muy bien. Pero luego, en lo que tiene que ver con la transmisión de las demandas populares al Estado, ahí se producen bloqueos o cortocircuitos y eso indica que hay un margen de mejora importante para la democracia española.
Ignacio, yo no te voy a hacer más preguntas porque tenemos la teua conferencia ya penchada en el nuestro canal de YouTube y yo creo que el otro día vas a contestar ya a todas las cosas y a todas las preguntas que te van a hacer, así que ya estaría la entrevista feta. Te voy a dar las gracias porque ha sido un placer poder contar con tu hoy también, que esperen que molta gent llitja i reflexione sobre este tema, que és superinteressant i que segur que continuarà vigent en aquesta transició que estem vivint. Moltíssimes gràcies per l'entrevista, Ignacio.
Muchas gracias a vosotros.
Ignacio Sánchez Cuenca és catedràtic de Ciència Política a la Universitat Carlos III de Madrid, a més de sociòleg i filòsof. I va estar amb nosaltres el passat 2 de juny en una conferència que es va donar amb el nom de Democràcies desordenades, la crisi dels partits i els mitjans de comunicació com a intermediaris de la ciutadania.
En roig el calendari que ens porta el company Adelí Martínez. Bona vesprada, Adelí.
Hola, Josep. Roig el calendari visita avui la Plec del Penya Golosa, que celebra la seva quarta edició els dies 24, 25 i 26 de juny a Benafigos, a l'Alt Maestrat. Una excel·lent oportunitat per conèixer la comarca i la seva gent. Aquesta Plec se celebra rotativament a les localitats de Benafigos, Xodos, Vistabella del Maestrat i Atzeneta del Maestrat i és hereu de l'esperit de la Plec dels Ports, més longeu i conegut. La programació, per tant, combina la part musical amb una altra de reivindicació del territori, la llengua i la cultura, d'una comarca amenaçada per l'abandó i el despoblament. Així, per una banda, trobem activitats centrades en la realitat comarcal, com l'obertura de la pleca amb una xerrada sobre la transició energètica i els seus efectes sobre la ruralitat, i per altra, actuacions musicals per a tots els gustos. Pau Alabajos, en la banda municipal d'Atzeneta al Maestrat, Dani Miquel, El Deluvi, Malux, Insert Show o Crim. Precisament Crim és un dels atractius musicals més rellevants, ja que la banda de punk tarragonina no és massa habitual als nostres escenaris. Escoltem ara la cançó Patrimoni Mundial, primer avançament del proper disc de Crim, previst per a final del 2022. El tema està dedicat a la seva ciutat i juga amb el fet que s'ha venut sempre Tarragona com a ciutat patrimoni mundial. Però relata el cantó fos de la ciutat, una crítica a la deixadesa de Tarragona en l'àmbit cultural, industrial i turístic. We'll be right back.
Ara vos contaré les activitats que tenim previstes a Carrevolta per als pròxims dies. Fins avui mateix, 10 de juny, encara podeu veure l'exposició de pintura de Gracia Calvet. I a partir del dimarts 14, del dimarts de la setmana que ve, i fins al 6 de juliol, tindrem una altra exposició Metre i mig del col·lectiu d'artistes del Camp de Morvedre. I avui mateix, divendres, 10 de maig, encara esteu a temps d'arribar a la presentació i col·loqui sobre el llibre La història oficial, que començava a les 7. Hi participen l'autor, Jonathan Martínez, Miquel Ramos, Esther Barceló, Nora Rodríguez i Ricardo Romero Nega. I també ara mateix a les 8 una obra de teatre I a ti te cuelga el pavó, interpretada per Sol Barrado i Débora Pascual. L'aforament és limitat i l'entrada costa 12 euros. Passem ja la setmana que ve completa. Dimarts 14 de juny a les 19 hores, presentació del llibre Camins d'incertesa i frustració, les classes mitjanes valencianes 2014-2018, de Rafael Castelló Cogollos, professor del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València. En l'acte intervindran l'autor i Antonio Ariño, també sociòleg i director de la col·lecció Descobrim de la institució Alfons el Magnànim. L'endemà, dimecres 15 de juny, a les 18:30, presentació de l'estudi i taula rodona, habitatge i mescla social, anàlisi i propostes per uns entorns de vivenda més justos, un acte organitzat per la Dula Eines Comunitàries. Dijous 7 de juny a les 19:30, presentació i col·loqui al voltant de l'informe 2022 de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, on s'analitzen quines qüestions van afectar les persones que buscaven refugi a Espanya, a la Unió Europea i a tot el món durant l'any 2021. Ja per acabar la setmana, divendres 17 de juny tenim dos actes. A les 18:30, una activitat infantil, iniciació al teixit enteler. Si voleu apuntar-vos per una millor organització, sabeu que es faran dos torns, un de 18:30 a 19:15 i un altre de 19:30 a 20:15. Els grups seran com a màxim de 8 persones i l'edat mínima per a participar-hi de 5 anys. Podeu reservar plaça en el telèfon 963-92-288 o en el correu activitats@carrevolta.org. I després, com ja han dit, també el mateix divendres, però a les 8:30, música, presentació del disc del grup Roca Banda, amb Peus de Foc i Ànima de Lluna, un treball que conté cançons pròpies, poemes, músiques d'estrellers i alguna versió dels Stones, fins i tot. Ja passem a la setmana següent i divendres 21 a les 18:30, taula rodona sobre el discurs de l'odi, perquè és important parlar-ne i com repercuteix en la societat. Un acte organitzat per Jóvenes Europeus Federalistes i Alianza por la Solidaridad. Gràcies una vegada més per escoltar-nos. Fins a la pròxima edició, que serà ja un programa d'estiu. Oh, benvinguts, passeu, passeu, a les pistos, en farem fum, que a casa meva és casa vostra, si és que hi ha casa salut.
Hola, Canimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlotte, senyor Belis.